Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu la nit viva, vida a pagès, espectacle nadalenc, de Fonollosa, al Bages. Els dies 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, a 7:15 i 8:15 del vespre. Un recorregut pels carrers i l'interior de cases centenàries, amb escenes de la vida a pagès, quadres d'oficis antics i pessebre. Us oferirem pa torrat amb cansalada i allioli de codony. Més de 50 escenes i 180 participants. Entrades a 6 euros. Descomptes per infants i grups. Informa't a nitviva.cat. 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener a Fonollosa.
I a Jesús que esteu fredat, pobrat, pobrat.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel. Vademécum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Toni, tira'm la cançó holandesa, va. Barcelona no ha aconseguit la seu de l'Agència Europea del Medicament, que ha de canviar el seu lloc de Londres a causa del Brexit, i una seu que finalment i per votació i per sorteig també se situarà a Amsterdam. L'Agència Europea del Medicament s'encarrega de supervisar i autoritzar la comercialització de medicaments a la Unió Europea. Compta amb prop de 900 empleats i rep una visita d'uns 35.000 experts de la indústria anuals. Xifres, però, que fins fa ben poc no coneixíem. Una experiència que, en efecte, podria haver suposat una millora en l'economia de la indústria i la projecció d'una ciutat tan moderna com Barcelona. Ara és evident que uns, altres i els de més enllà es tiren els plats pel cap sense assumir cap responsabilitat. És obvi que la política actual no ha deixat una bona imatge en una ciutat on votar comporta delicte o que el sistemàtic oblit de la Torre Glòries, com la via urbana de les Glòries, s'ha fet evident els darrers anys. Sigui com sigui, el prestigi es valora per la feina d'hospitals com el Trueta, la Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, el Clínic Bellvitge i tants d'altres. Un prestigi que s'han guanyat a pols dia a dia amb una feina incansable malgrat els recursos. Clotet, Barraquer, Deixeus, Brogi són també grans noms que encara destaquen en el món de la medicina com dels més importants del món, i és precisament això el que no hem de perdre, el valor humà. De Seus en vindran d'altres. Ara sí, molt bona tarda, salutacions cordials del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs avui al Vademecum volem parlar de malalties respiratòries. I ho volem fer amb el doctor Federico Gómez, pneumòleg de la Clínica del Remei. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres, doctor.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Deixi'm fer-li aquesta primera pregunta. Per què actualment les malalties respiratòries són un dels problemes principals en la salut?
Bueno, yo te agradezco la pregunta muy bien. Yo distinguiría dos aspectos de las malalties respiratòries, que són les enfermedades respiratòries agudes i les enfermedades cròniques. Uh-huh. En conjunto forman una gran carga sanitaria para el sistema de salud en general y para la salud global de la población y se encuentra entre las tres o cuatro primeras causas mundiales a nivel de la organización, datos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a prevalencia y causas de prevalencia, que quiere decir frecuencia, ¿no? más cantidad de casos en un año, y también entre las primeras causas de lo que se conoce como muerte prematura en la población, hablando globalmente, uh-huh, a nivel mundial.
Una de estas malalties es la neumonía.
Correcto.
¿A causa de qué podem partir aquesta malaltia y en qué afecta la vida diaria de las personas?
Bueno, la neumonía es dentro de la patología que podríamos antes diferenciar de lo que es patología aguda y la patología crónica, estaría dentro de lo que es patología aguda, y la neumonía o neumonía es la principal causa de infección global de todos los órganos y sistemas, también a nivel mundial. La principal causa de enfermedades infecciosas, incluso es mayor que la tuberculosis, que el paludismo, que el SIDA, de cualquier otra. La neumonía es la principal causa de cualquier infección. Esto comporta una carga sanitaria enorme y también, en el caso nuestro, de la Clínica del Remei, prácticamente es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes en general, y en el caso de pacientes de más edad, pacientes ancianos, es muy frecuente, y por esto es la gran importancia sanitaria que tiene, la gran repercusión que tiene la neumonía en la sociedad.
Uh-huh. Li preguntava també sobre com afecta a la vida diària de la gent, d'algú que tingui pneumònia. En què li afecta?
Bueno, la pneumònia se caracteritza bàsicament per la presència de fiebre, la presència de tos, de malestar respiratori, sensació de opressió toràcica, però fonamentalment la presència de fiebre, tos y producción de aumento de la cantidad y del volumen de esputo que el paciente genera. Aquí conviene comentar que un dato interesante, que de hecho lo he estado revisando esta mañana misma, de un artículo de este mes de una publicación europea muy importante, que sabemos por estudios que el 95% de los casos de tos, de pitos en el pecho, de malestar, de fiebre, el 95% no son neumonías, son casos de gripes, casos de resfriado, catarro de vías superiores, y no son neumonías. Solamente un 5% de todos los casos de lo que tú me preguntas, ¿no? Lo pasa que los síntomas se superponen mucho entre los que tienen y no tienen neumonía. Prácticamente los síntomas son los mismos. O sea, el malestar, la fatiga, la tos, etcétera. Y un poco para tranquilizar a la población, que si bien es una enfermedad con una alta repercusión sanitaria, que decía es la principal infección severa, pero solamente una minoría de casos de molestias respiratorias realmente son neumonías. Un síntoma muy importante tener en cuenta, que conviene consultar rápidamente, es la presencia de dolor en el pecho. Cuando una neumonía duele, hay que ir al médico.
Uh-huh. Deixi'm preguntar-li sobre un cas molt típic per situar-me, no només a mi mateix, sinó també als oients, perquè ho trobava molt interessant això que deia, que normalment confonem pneumònia amb altres malalties menys greus. Hem de fer cas a les mares quan ens diuen, per exemple, allò de no et banyis amb aigua tan freda que agafaràs una pneumònia? És possible agafar una pneumònia així?
A veure, Sí, no, es interesante también la pregunta. Es común y todos hemos escuchado y todas nuestras madres o tías o abuelas nos han dicho esto. La relación con algunos de estos hábitos, o bañarse con agua fría o no abrigarse bien y la neumonía, es bastante poco probable que tenga una repercusión importante. Es cierto que el pasar frío comporta un cierto grado de inmunosupresión, o sea, el sistema inmunitario se relentece, digamos así, y sí que el pasar frío puede comportar cierto riesgo de perder defensas y con lo cual las bacterias pueden alcanzar sitios donde normalmente las propias defensas del organismo las puede combatir.
Deixi'm preguntar-li també per la prevenció. Com prevenim aquesta malaltia?
Bueno, la neumonía es una enfermedad el que podríamos distinguir también varias causas etiológicas. Hay las neumonías, lo que llamamos atípicas, virales, que son neumonías con unas características un pelín diferentes a la neumonía clásica neumocóxica. El neumococo es la principal bacteria que produce neumonía. Y la neumonía neumocóxica, a nivel también datos de la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa, lo que llama inmunoprevenible, de todas las enfermedades. Inmunoprevenible quiere decir que hay vacuna para evitar, para reducir la severidad de la infección por neumococo. Entonces, por una parte, en cuanto a prevención, podemos hablar de medidas generales, no pasar frío, entre comillas, ya no si uno se pasa en el invierno caminando desnudo 4 horas y pasa mucho frío, esto sí que es un factor de riesgo. El factor de riesgo también el consumo de alcohol y sobre todo la relacionado con la depresión de conciencia, ¿no? Por el consumo de alcohol, un consumo de alcohol importante. Y luego todas las enfermedades las enfermedades crónicas que la gente en general puede presentar, como diabetes, como hipertensión, enfermedades cardíacas, y la edad avanzada, que a nivel, digamos, epidemiológico se considera avanzado más de 65 años. Todo esto son factores de riesgo que sería conveniente, y de hecho entra en el calendario de vacunación habitual, la vacuna antineumocóxica, que diría que es la principal medida de prevención de la neumonía.
Uh-huh. Doctor, fem una cosa. Trobo un tema molt interessant aquest que estem parlant, i de fet que afecta a molta gent i que solem confondre, com vostè deia, i que dona per una altra entrevista. Per tant, ho deixem aquí, el convido la propera setmana i en seguim parlant, li sembla?
Me sembla perfecte, moltes gràcies.
Doncs, doctor Federico Gómez, neumòleg de la Clínica Remei, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
Gràcies a ti.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en 3 pasos. 1. Limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. 2. Activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa. Sin gastos de envío. 93 249 2300.
La entrevista.
I parlem ja amb els nostres amics de Clinitec, amb l'Enriqueta. Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I és que si te sientes cansada, hinchada, con mala circulación, con retención de líquidos en un estado de cambio orgánico, quieres bajar volumen, perder peso, pues escucha a Enriqueta, que es experta en presoterapia y nos dice cómo volver a recuperar nuestra figura.
Efectivamente, Joan, la presoterapia es un instrumento médico-estético y consiste en aplicar determinadas presiones en piernas, brazos y abdomen. Es eficaz para el sistema linfático. Aumentamos la elasticidad cutánea y aportamos más oxígeno. Y ahora, en primavera, vamos a decir stop a esa mala circulación, a esa celulitis, piel de naranja. Bajaremos volumen, bajaremos peso, tonificar los músculos, olvidarnos de esa fatiga en piernas, prevenir varices y arañas vasculares. Joan, la presoterapia es mano de santa. Tener un cuerpo bonito, saludable y sentirte bien lo consigues ya en la primera sesión y sin esfuerzos.
Pero Enriqueta, para los neófitos como yo, va, ¿qué es la presoterapia?
Mira, Joan, a ver, es muy fácil de utilizar, es automática, es un compresor, ella sola trabaja, no tienes que hacer nada y ella nos realiza un drenaje linfático y esto es lo que nos permite eliminar líquidos, grasas y toxinas. Es una maravilla de la ciencia.
Pero podemos aplicarla a nosotros mismos y tenerla en casa, por ejemplo.
Efectivamente, sí. Tú misma puedes aplicarlo en tu casa, sin ningún riesgo. Es ideal para todas las partes del cuerpo, para cualquier edad y sin efectos secundarios. Es la única técnica indolora, sin riesgos y no invasiva para mejorar la circulación, bajar volumen y volver a lucir tu silueta. Es la mejor alternativa a la liposucción, Joan.
¿Y Enriqueta, y todos tenemos una sesión gratuita?
Sí, Joan, sesión totalmente gratuita para que compruebes los beneficios y lo veas en tu propio cuerpo. Va a ir a tu domicilio una técnica en circulación para valorar, y esta sesión y esta valoración es totalmente gratuita llamando, si me llamas ahora mismo, al teléfono, que es gratuito, Joan, 900-23-24-21, 900-23-24-21, sesión y valoración totalmente gratuita en la comodidad de tu casa.
Pues va llamando todos ya, Enriqueta, al 923-24-21. ¿Y qué oferta además tenemos hoy?
Bueno, pues voy a hacer una oferta muy especial. Si llaman ahora mismo, además de esta sesión y valoración totalmente gratuita, si les gusta la presoterapia, que va a ser que sí, Joan, van a tener el 50% de descuento. Es un gran descuento, con la gran promoción de que, pues mira, la tienes ahora, pero no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses y la puedes pagar cómodamente, sin intereses, que esto es muy importante, Y además, hoy te voy a regalar nuestro plan 1-2-3 de pérdida de peso con nuestra balanza inteligente. Lo más importante, que tú veas la presoterapia, que la puedas comprobar en ti, que veas los grandes beneficios y a partir de ahí tú decides, haz tu reserva. Llama ya al 900-23-24-21.
Pues perfecto, dile adiós a las piernas cansadas, a la hinchazón de tobillos, a la retención de líquidos, al volumen y al peso y recupera tu silueta. La presoterapia es la mejor alternativa. Llamando ya al 923-24-21, este teléfono gratuito y además una sesión en tu casa.
Sí, Joan. Todos los oyentes que nos llamen ahora mismo tienen esta sesión y esta valoración totalmente gratuita. Si me llaman ahora, les voy a atender yo mismo, 900-23-24-21.
Pues si queréis que os atienda Enriqueta con esta simpatía que desborda, llamad ya al 923-24-21. Enriqueta, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos escuchamos pronto.
Gracias, adiós, adiós.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 240 91-639-2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza, y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93-249-2300, y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93-249-2300, y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
La entrevista.
Ja comptem amb Natalie Lizzaretti. Natalie, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam si ho diem tot bé, eh? La Natalie és doctora en psicologia, coordinadora del grup de treball d'intel·ligència emocional del Col·legi de Psicologia de Catalunya i directora del Centre d'Investigació de la Fundació Ramon Rosal. Sí, és així?
Sí, correcte.
Doncs, Natalie, va, fet això, fetes les presentacions i gràcies per atendre'ns aquí als estudis de Radio Estel. De què parlem quan parlem de depressió?
Bueno, d'un problema cada cop més freqüent en el que les persones pateixen molt, perquè es senten incapaces de dur a terme la seva vida en condicions normals.
Mm-hmm. Com sorgeix aquesta depressió?
Com sorgeix?
Mm-hmm.
Bueno, depèn, eh? La depressió pot tenir diferents causes. Pot ser deguda a dols, no? A pèrdues no resoltes, no? Però també pot ser deguda, doncs, que la persona es veu com abrumada, no?, per les circumstàncies i veu que no pot amb ella, i llavors és com hi ha un replegament en si mateix i el que hi ha és això, molt de patiment, no?, perquè la persona vol però no pot.
Mm-hmm. Natalie, clar, costa molt posar-nos a la pell d'algú que pateix de depressió. Què està patint, algú que està patint depressió?
Què està patint? Doncs...
És a dir, et pregunto pels símptomes, si és que en podem parlar així.
Bueno, pues això, una decaiguda molt de l'estat anímic, no? Mm-hmm. La persona no es sent amb forces de tirar endavant cap projecte i cap activitat d'una manera normalitzada, d'una sensació de buidor, de tristesa molt profunda, i també, i això no és tan reconegut, però una sensació molt gran de por davant, no?, enfrontar-se a la vida i a les circumstàncies presents, no? És com... que tires una mica la tovallola, no?
Uh-huh. La comprensió és molt necessària per a algú que està patint depressió?
Clar, és superimportant que se sentin les persones compreses quan pateixen depressió o qualsevol altre problema psicològic o mental, no?
Uh-huh.
Vull dir, una de les coses que fa moltes vegades que aquestes malalties vagin a pitjor és la manca de comprensió de l'entorn, no?
Uh-huh. T'ho pregunto d'una altra manera. L'entorn més proper a algú que pateix depressió, què hem de fer?
Què hem de fer? Doncs, primer de tot, escoltar què és el que li passa a l'altra persona, que moltes vegades volem ajudar i ens posem molt activistes fent coses, però no escoltem realment el que li passa a l'altra persona, no? Aconsellar-li que rebi ajuda psicològica. Un tractament psicològic pot ajudar a superar una depressió amb certes garanties, no?
Uh-huh.
I motivar-lo tot el possible perquè intenti tirar endavant la seva vida, no? Però jo crec que si no hi ha un treball, no?, un treball realment de profund, no?, del que està passant i el que està patint aquesta persona, i una comprensió per part de la mateixa persona, perquè moltes vegades tenim una depressió i no som conscients realment del que ens està passant.
Això t'anava a preguntar també, Natalie, eh? Com sabem que un mateix està patint el que en diem depressió?
Bueno, un dels símptomes primers és el desinterès per coses que abans tenies molt d'interès, no?
Uh-huh.
I aquest desinterès general pot acabar, doncs, fins i tot amb desinterès per viure, no? De fet, la depressió està molt associada al suïcidi, als intents de suïcidi.
Deixa'm preguntar-te...
Per interès, eh?
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te també, Natalie, si la depressió té edat.
La depressió té edat?
Uh-huh.
A veure, en principi no té edat, perquè hi ha nens amb depressió. És una psicopatologia que es pot donar a qualsevol edat.
Cosa que reconeix poc sovint, oi, nens amb depressió?
Però n'hi ha, eh? El que passa que els nens normalment ho expressen d'una altra manera. Els símptomes que expressa un nen, doncs, és això, doncs, li baixen les notes, no? El rendiment acadèmic baixa, ja no té, no? Canvia d'amics, o no té, o es queda una mica sense amics, o té conductes molt, no? Molt desafiants, o... Vull dir que en els nens moltes vegades la depressió s'expressa una mica al contrari que amb els adults. No? I que fan moltes coses, però ben bé no són coses que tinguin una explicació.
Podem evitar entrar en aquest estat de depressió?
Home, jo crec que sí que es pot evitar. Quan una persona realment veu que no està bé, doncs això, demanar ajuda. Ara, per exemple, hi ha molts serveis, o sigui, el mindfulness, això, els entrenaments de la intel·ligència emocional, doncs aquestes coses ens donen eina per afrontar situacions en les que es pugui, no?, que es podria donar una depressió, o el context on es podria donar una depressió.
Abans et preguntava, Natalí, què és el que havíem de fer primerament quan coneixem alguna persona del nostre entorn més proper, no?, que pateix aquesta depressió. Una de les coses que hem de fer sovint és portar-la al psicòleg directament?
Home, jo crec que és molt recomanable, per el que et deia abans, no? Perquè moltes vegades un està deprimit, però no comprèn com ha pogut arribar a aquest punt, no? Perquè normalment les persones anem enfrontant les coses, no? I anem tirant, i un bon dia, saps?, ja no tens forces per tirar. Una mica és la sensació aquesta, no? Per això, ha d'haver tot un treball, no?, de veure què ha passat aquí, per què ha arribat a aquest punt, i si la persona no comprèn realment el que li està passant, és molt difícil que simplement amb el suport familiar o la xarxa social que pugui tenir aquesta persona pugui sortir-se. Pot ser, hi haurà casos que sí, però en general, si ja estem parlant d'un trastorn de depressió, és molt difícil. Ha d'haver la intervenció d'un professional.
Natalia, ara ja et pregunto la teva opinió. Creus que fa por quan solem dir va, que hem d'anar al psicòleg?
Perdona, no t'he sentit bé.
Deia, si creus que normalment angoixa una mica o creus que fa por, i no sé per què, aquesta frase de hem d'anar al psicòleg.
Bueno, jo crec que afortunadament cada cop s'està desmitificant més l'imatge del psicòleg i la gent ja va al psicòleg fins i tot per resoldre problemes quotidians. Vull dir, la idea d'anar al psicòleg, estic boig perquè veig el psicòleg, jo crec que afortunadament l'estem deixant una mica enrere. De fet, ara ja la figura del psicòleg apareix pràcticament en tots els àmbits de la nostra societat.
Natalí, deixa'm fer-te una última pregunta pel que fa a la depressió. Creus que encara està estigmatitzada?
En general, les patologies mentals o els trastorns psicopatològics encara estan una mica estigmatitzades, però t'haig de dir que, per exemple, la depressió, l'OMS estima que quasi el 70 o 80% de la població passarà per una depressió al llarg de la seva vida. Per tant, vull dir, clar, és el típic, no? Si no m'ha passat a mi, em costa d'entendre. Quan m'ha passat a mi o a algú molt proper, ho començo a entendre més, no? I com que és tan freqüent i té tendència a augmentar la seva prevalència exageradament, jo t'ho dic, és com una plaga, per dir-ho així, no?, de les nostres societats. I jo crec que cada vegada la gent està més sensibilitzada amb aquestes coses. No?
Creus per això que dies com el Dia Europeu de la Depressió ajuden a desestigmatitzar el poc estigma que pugui quedar, eh?
Jo crec que aquests dies tenen molt de sentit si van acompanyats d'altres actituds al dia a dia, no? És a dir, aquest tipus de celebracions tenen molt de sentit si s'acompanyen d'altres actituds, no?
Doncs Natalí Lizzaretti, doctora en psicologia, coordinadora del grup de treball d'intel·ligència emocional del Col·legi de Psicologia de Catalunya i doctora del Centre d'Investigació de la Fundació Ramon Rosal, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí als estudis de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Doncs quan hem arribat a aquesta hora posem punt i final a un altre Vademecum. Mentrestant, ja ho sabeu, ens podeu seguir a través de les xarxes socials com Twitter o Facebook a través de Vademecum www.clinitec.cat. El proper divendres us hi esperem aquí a la mateixa hora, a Ràdio Estel. No hi falteu, teniu una cita amb nosaltres aquí per obrir una nova edició del Vademecum. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias, ja ho saben. Mentrestant, salut, molta salut.